A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 10 i 21 és hora de medicina comunitària. Aquest espai que fem els divendres de manera quinzenal en col·laboració amb tots els professionals del Centre d'Atenció Primària de Sitges, del CAP d'aquí del municipi, i avui parlarem del DBA. No sé si saben què és això del DBA. Potser el sona, potser n'han sentit a parlar. És el document de voluntats anticipades. És un document que es facilita, s'ajuda a tirar endavant des del CAP, i en volem parlar perquè probablement és un tema que agrada poc tocar i parlar, perquè d'alguna manera té a veure amb el final de la vida, no? Amb aquelles situacions en les que probablement no ens hi voldríem veure ningú, però que sabem que de vegades arriben, i es tracta de, sobretot, de poder programar allò que un vol o no vol, arribat un moment, no?, en què un té incapacitat per decidir. Per parlar-ne de tot plegat, ha vingut avui aquí a l'estudi la treballadora social sanitària Raquel Murciego. Hola, Raquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Que la gent en sabem, en general, la ciutadania, que és el DBA. N'hem sentit a parlar o què?
Doncs mira, jo porto 3 anys aquí al municipi i sé i puc dir que des de 3 anys cap aquí la gent va aprenent el que és el DBA.
Cada vegada més, no?
Sí, cada vegada més.
És important?
És molt important.
Fins a quin punt? És a dir, perquè jo ara deia, clar, és en general, la ciutadania, parlar del final de la vida, no?, i d'allò que no ens agrada. Llavors mirem de girar-nos d'esquena i dir, sembla que si no em parles no ha de passar.
Exacte, si no em parles, si no em toca, doncs millor, no?, i així no ho miro i no passarà.
Però justament aquest document el que t'obliga una mica és a plantejar-te possibles situacions, no?, posar-te en situacions hipotètiques, no?, per evitar després entenc problemes.
Oi? Clar, no sabem mai el que passarà, però sí que és veritat que ens diu o ens fa pensar si passessin, depèn de quines circumstàncies, com s'hauria de mantenir.
És un document que el que fa bàsicament la ciutadania, la persona, és expressar i deixar per escrit, entenc, no?, les voluntats d'aquella persona, d'ell mateix, arribats en segons quines circumstàncies. Això es pot fer tot a través del CAP?
Es pot fer tot a través del CAP. Hi han 3 maneres de fer-ho, molt bàsiques. La primera és davant d'un notari, on també la notaria tenen un conveni especial amb Salut, on acaba registrat a la història de cadascun dels pacients, i després hi ha 2 maneres de fer-ho, que les dues es poden fer a través del CAP. Una és amb 3 testimonis, que poden ser 3 persones que coneixen a aquesta persona que fa el document de voluntats anticipades, on només han de testimoniar que està bé cognitivament com per poder-ho fer. I sí que és veritat que d'aquestes 3 persones només una pot ser família directa o pot tenir un vincle directe, i l'altra, que és la nova, que és la que va sorgir a través d'un canvi o d'una modificació de la llei, que és amb com a testimoni un professional sanitari, que professional sanitari pot ser metge o infermera.
És a dir, aquest del canvi legislatiu que va ser fa poc,
a l'abril
del 2024, permet que per fer aquest document, en comptes de portar aquestes 3 persones, de les quals només una pot ser un familiar directe, és a dir, havies d'enredar d'alguna manera el veí, la veïna, un amic, una amiga, algú que no tingués un vincle familiar, no?
Parental o de patrimoni,
ara ho pots fer, entenc que amb un familiar i un personal, i algú del personal sanitari?
No, simplement amb un personal sanitari com a testimoni.
D'acord.
Una altra cosa, que després en parlem si vols, és que pugui haver-hi 1 o 2 representants.
D'acord.
Però com a testimoni, només amb el teu metge o infermera es pot
registrar. Entenc que aquest canvi legislatiu va venir donat per una demanda, per una situació del fet de... És a dir, aquesta petició dels 3 testimonis, en la qual només un podia ser algú de relació parental, entenc que això dificultava la situació.
Això dificultava poder-ho fer. Nosaltres, per exemple, ho vèiem en el dia a dia, venien a informar-se, i quan li deies lo dels 3 testimonis deies, ostres, a veure com ho fem, a veure qui li diem,
perquè
al final has d'explicar el que posaràs en aquell document, o almenys el que vols fer, i el que parlàvem abans, no és tan fàcil parlar de...
Perquè en aquest document què es posa? Què és el que es diu?
En aquest document principalment dius el que no podràs dir en l'última fase o en les últimes fases de la teva vida perquè no tindràs la capacitat per poder-ho dir o per poder-ho expressar d'alguna manera. Aleshores, es tracta de deixar escrit el que tu vols per tu en fases de la vida, en l'última fase de la vida.
Es pot donar la situació de que puguis expressar-ho fins a l'últim dia, però exacte. Si es donés el cas, com que és quelcom que és poc previsible, no? O imprevisible, podríem dir, no? El que fas és com avançar-te en una hipotètica situació, no? De pèrdua cognitiva o pèrdua de capacitat d'expressió, no? I, per tant, t'avances en aquestes situacions. I, per tant, bàsicament, el que vens a dir o el que es ve a dir en aquest document és si vols rebre medicació o si vols que rebre algun tipus de pal·liatiu o entenc, no? Va per aquí, eh?
Algun tema, tot un tema de medicació o d'experimentació amb tots els tractaments que hi ha ara nous, tot el tema de poder mantindre's de manera artificial, tot el tema de sondes mecàniques, de respiracions artificials, tot aquest tema. I fins i tot el document és molt ampli. El document que nosaltres...
Entenc que hi ha una plantilla, no? Exacte. I a partir d'aquí barres...
El document que nosaltres oferim sempre és el model de la Generalitat, que està penjat a la web de la Generalitat, i aquest document és molt ampli. Tracta diferents coses, aquestes que ja ho hem dit, o fins i tot tot el tema de donació d'òrgans, tot el tema de voluntat d'eutanàsia, ja s'avancen en aquest sentit... I bueno, la veritat és que ell és molt ampli, et dona una visió molt àmplia de la situació i et fa pensar en coses que segurament que no havies pensat.
Clar, i sabem que moltes vegades no ens agrada pensar, no ens agrada, però arribada a la situació entenc que això evita molts problemes, oi?
Això evita molts problemes i molta tranquil·litat. O sigui, per la persona en qüestió és una tranquil·litat quan el fan moltes de les persones que venen a la consulta és, mira, ja m'he quedat tranquil·la, he fet això i ja m'he quedat tranquil·la. I l'altre és pels familiars, perquè els familiars que en aquell moment han de decidir, no? Han de decidir començar a sedar, han de decidir desendollar, han de decidir...
Treus el pes als familiars,
exacte.
No? Treus un pes difícil, no? O prendre decisions o evites que familiars en una situació doncs, de vulnerabilitat màxima, no? Perquè estàs afectat, perquè veus el teu familiar en aquesta situació, hagis de prendre decisions.
Pensa que la majoria de gent que ve a fer-ho i això va canviant i cada vegada es va ampliant, però la majoria de gent que ve a fer-ho és gent que ha passat per aquesta situació com a familiar, com a amic, i han vist la necessitat,
duresa, no?
La duresa i la necessitat de que no els hi passi als del seu voltant.
Perquè la majoria de gent, quan es posa a fer aquest document i a redactar-lo i en aquest cas a omplir aquest formulari, no? I en companyia vostra dels sanitaris, entenc que el que preocupa més és el patiment, és a dir, el que la gent busca sobretot és evitar el patiment.
Sí,
aquest seria l'objectiu principal.
Exacte, evitar el patiment propi i dels altres. Sobretot, evitar el patiment propi i dels del meu voltant.
Qui pot fer aquest document?
Pot fer-ho qualsevol persona adulta, en ple ús de les seves facultats.
És a dir, a partir dels 18 anys hi podria anar qualsevol, eh?
Sí.
No necessàriament és una persona gran, que estigués en un procés de malaltia, no necessàriament, eh?
No.
I no sé si hi ha un moment recomanat, és a dir, si és recomanable fer-ho abans que pugui arribar a qualsevol malaltia, no?
No, no és recomanable. O sigui, no és recomanable a cap moment. Sí que és veritat que un percentatge molt elevat ho fan les persones grans que ja ho veuen com a més immediat.
S'ho veuen més a prop, no?
S'ho veuen més a prop, exacte. Però també hem tingut persones joves que ho han fet per diferents motius, eh? Però, home, jo crec que és una cosa que potser hauríem de fer-ho tots i potser hauríem de fer aquell parèntesis, no? Per pensar en el dia de demà, perquè ojalà sigui molt tard, però hi ha situacions que s'hi troben molt d'hora. I molt d'hora, molt sobtats... I aquí tenim els problemes.
Entenc que un cop fet aquest document signat ja d'una manera oficialitzada, aquest document s'ha de complir sí o sí, eh? No hi ha una manera, i incomplir-lo, entenc que un estaria cometent delicte.
Ja m'hi fico en coses de lleis que jo no sóc advocada i no ho sé 100%, però està clar que si hi ha una llei que així ho decideix, en teoria s'ha de fer així. I en principi, està al registre de document de voluntats anticipades de la Generalitat de Catalunya, està a la història clínica de cadascun dels pacients. En principi sí, s'ha de fer.
Per tant, això, en cas que arribés una situació allò d'urgència màxima, no sé què, allò apareixeria en el registre del pacient, en qualsevol centre.
Hem de tenir present situacions vàries, i situacions vàries d'emergència i urgència
sobtada.
O sigui, Un exemple clar, no? Tu vas pel carrer, et dona una parada cardíaca i vindrà l'ambulància i t'intentarà reanimar. No miraran si tenen document de voluntats anticipades, t'intentaran reanimar. Una altra cosa és que arribis a l'hospital, que t'hagin quedat seqüeles, que això acabi en un estat vegetatiu o que acabi en un... Aleshores es mirarà i es veurà a veure com procedir. La immediatesa es seguirà fent.
D'acord.
No, no vindrà ningú amb el document. Ep, no, no reanimem, no... La immediatesa seguirà fent. Una altra cosa són les conseqüències d'aquest, de lo que et passi i com s'ha d'abordar en aquell moment.
Com ha de començar el procés? Algú que ens estigui escoltant ara diu, ostres, doncs jo crec que això ho hauria de fer. Com ha de funcionar el procés?
Doncs han de demanar cita amb mi presencialment al CAP a través de taulell, a través de trucada, com sempre, demanar cita presencial. Jo els hi puc facilitar, si ja ho tenen, també perfecte. Els hi puc facilitar el model. Els informo de tots els dubtes que tinguin i després quedem per poder registrar-ho amb una, si és en el cas dels tres testimonis, quedem amb mi només, si és en el cas del testimoni sanitari, quedem amb una visita conjunta amb el personal sanitari, sigui metge o infermera, i amb mi per poder-ho acabar de registrar amb l'ajuda dels administratius del CAP.
Quin és el dubte amb el que quan les persones que venen a demanar això, no? Quin és el dubte més freqüent? No sé si hi ha un dubte més freqüent o un neguit més freqüent, no? Que digués...
És el que hem parlat abans, eh? El dubte més freqüent és el patiment, el dubte més freqüent és de persones que no ho tenen clar, és que això no vol dir que qualsevol a la primera em desendollaran, no, això vol dir que tu has de decidir el que vols en aquell moment. I si les persones veuen el document veuran que a cadascuna de les parts del que parlen hi ha sempre un altre amb un espai per poder explicar-ho específicament el què. O sigui, es pot detallar al mínim.
La redacció l'han de fer ells a casa seva, la poden fer de manera conjunta amb tu?
No, intentem que sigui a casa seva.
D'acord.
Perquè pensem que és un moment, no es pot fer ni en 10 minuts,
no?
Ni en 15 minuts, a consulta ràpidament. Intentem que és un moment que ho han de pensar, que ho han d'abordar, que ho han de parlar amb els seus familiars si volen o no volen i aleshores sempre els hi dono una segona visita.
No sé si es produeix o s'ha produït alguna vegada algun conflicte, diguem, familiar de famílies que arriben i la mare, el pare o qui estigui fent el document, no? Vol una cosa i el familiar que acompanya d'alguna manera no ho acabi de veure clar, això, no?
Quan arriben a consulta jo crec que això ja està resolt. Jo no m'he trobat mai. Però sí que està clar que si la persona està cognitivament bé i farà el document de voluntats anticipades, sempre serà la voluntat de la persona.
Clar.
No el que digui el familiar.
Sí,
per
sí.
Molt que no vulgui o per molt que no estigui d'acord.
Aquest és l'avantatge, no?
Exacte.
I entenc que també és la incomoditat de fer-ho prèviament, no? Que d'alguna manera manifestes allò amb el que igual saps que no hi estarà d'acord tota la família, no? Perquè igual dius doncs, això, que no vols que et mantinguin, per exemple, no? A través de màquines artificials en cas d'estar doncs, en una situació vegetativa, no? Per exemple.
Hi ha una part que és opcional en el document de voluntats anticipades, que és poder tenir un o dos representants. És opcional, o sigui, no és obligatori. Tu pots presentar el document de voluntats anticipades sense representant, però sí que és veritat que pots tenir un o dos representants, que aquests no hi ha problema perquè puguin ser família o qui sigui, i que aquests són les persones que en el cas de que el metge, infermera o qui hagi de fer aquest document tingui dubtes, anirien al representant a preguntar-los. En teoria, jo sempre els dic que sigui una persona que et coneix, que sap el que penses.
En tot cas, entenc que el document ja deu tenir algun tipus de format perquè no hi capi gaire el dubte, no? És a dir,
exacte.
Vull dir, entenc que aquesta situació hipotètica d'arribar a un cas doncs hi hagués algun professional sanitari que tingués dubtes, entenc que està redactat de tal manera perquè això no passi, no?
Sí, exacte, d'una manera molt minsa. I jo crec que també dona peu a que, doncs això, no? Hi ha dos germans, no estan d'acord, un sí i l'altre no. Qui és el representant? Doncs parlarem amb el representant.
Clar, clar. Clar, no sé, des de que estic aquí jo, noto que cada vegada més la gent ho demana, no? La gent n'és conscient, i no sé si també després teniu dades o sabeu de si això està realment facilitant la vida o facilitant situacions que abans doncs, potser eren més traumàtiques, no? o més difícils de portar.
Jo encara personalment no tinc el retorn de tots els documents que hem pogut fer, més que alguna persona que després m'ho ha explicat,
sí.
No? Sí que és veritat que està facilitant molt també, sobretot en els moments d'eutanàsia, o sigui, el poder demanar, el poder fer la sol·licitud d'eutanàsia, que està clar que són casos minsos i molt puntuals,
sí.
si tenen el document de voluntats anticipades anteriorment fet, és com un a més, no?
És a dir, és més fàcil, no?
És més fàcil i és un pas més com perquè després puguin decidir el que fer.
Que és una eina de decisió al final, de decisió, una decisió en aquest cas pel final de la vida, que
exacte,
és aquell moment en què no hi volem arribar, però tots sabem que hi arribarem, abans o després.
És una eina per poder facilitar, a tothom, o sigui, a tothom, als familiars, a la persona, al personal sanitari.
Clar, jo no sé si també aquí es produeix com aquesta cosa contradictòria, que quan un va al CAP, no?, va com a d'entrada, no?, va a curar-se.
A curar-se.
No? I això una mica és, vaig a parlar de quan em mori, no? I clar, no sé si això genera un punt de contradicció, no? De dir, home, a veure, jo entro aquí no justament a parlar de la mort, no? El que vull és parlar de viure, no?
Clar, això és el que passa, no? Això és la contradicció que a vegades es troba la gent, de que, bueno, jo vinc a fer això, però això no vol dir que a mi a la primera canvi...
És a dir, la gent li fa por, diu, a veure si posaré això, clar, i de seguida desendullaran el que sigui, no?
Bueno, igual... doncs aquí està la meva feina, no? Al final es tracta de baixar aquests nervis i de poder tranquil·litzar i dir que no és això. Sí que és veritat que antigament...
És a dir, t'atendran en un cas de parada cardíaca, t'atendran per intentar que tornis a respirar, eh?
Exacte. O sigui, sí que és veritat que antigament, i a més, bueno, podíem parlar, no?, de l'esperança de vida. Abans l'esperança de vida era una, ara l'esperança de vida és una altra. La medicina ha avançat molt i pots mantenir la persona viva molt de temps, però hem de mirar en quina situació, en quin moment, de quina manera, no? Al final és allargar la vida
perquè sí, o allargar la qualitat
de vida,
no? La qualitat de vida, que després, òbviament, el que dèiem, al final això és un document de decisió personal. Cadascú és lliure de decidir allò que vulgui. Igual hi ha algú que vol que no el desendollin mai en cap dels casos. Això, entenc, també queda registrat.
Totalment.
És a dir, que aquí també, no sé, clar, heu de fer una feina d'una manera absolutament objectiva, no?
Imparcial.
I crec, absolutament imparcial, sense condicionar absolutament res, simplement respondre als dubtes, no? I a partir d'aquí, i no sé si això també es fa difícil o es pot fer difícil en cas... I no sé si hi ha sanitaris també que poden negar-se a participar en aquest procés, com per exemple amb el tema de l'eutanàsia, no?
Exacte. Que... En el tema del document de voluntats anticipades, no. No hi ha aquesta possibilitat de ser objectors de consciència que pot haver-hi en el tema de l'eutanàsia. També és veritat que és una altra manera diferent de treballar i al final... bueno, decideixes la finalitat de lo que diu la persona, però en una finalitat de vida, al final és una finalitat de vida, no poses un medicament per poder acabar amb la vida de la persona, és diferent, i en principi no hi ha objecció de consciència en aquest sentit.
La gent quan redacta aquest document, en aquells casos en què no arribin perquè ja tenen diagnosticada algun tipus de malaltia, discapacitat o incurable o el que sigui, no sé si es posen en situacions hipotètiques o es planteja, és a dir, o es recomana això, perquè clar, al final has de fer com un exercici, no?, de gairebé d'invenció, no?, de imagina't tu en una situació final, no?, que ho tenim molt, és com molt cinematogràfic això, no?, gairebé.
La part fàcil és quan la persona ve convençuda o ha passat una situació o... Aquesta és la part fàcil. La part més difícil i que ens costa a tots els sanitaris en general és, bueno, quan veus que una persona li han diagnosticat una malaltia que segurament pot ser degenerativa, que el pronòstic pot ser fatal i que li has de proposar tu poder fer aquest document de voluntats anticipades.
Ai, com es fa això?
Ui! Això no és gens fàcil, s'ha de veure el moment, s'ha de veure la situació. Així tot, a vegades, si la persona està molt negada, s'ho pot prendre molt malament. Aleshores, s'ha de tenir molt tacte i molta mà esquerra perquè entenguin que la realitat no és que vagi pitjor, o entenguin que no vols, no? Hi ha persones que diuen, és que tu m'estàs dient ja que moriré, que no sé què. Bueno, és ser una mica realista sense...
Sí, sí, en situacions de vulnerabilitat, que si t'acaben de diagnosticar o t'han diagnosticat una malaltia, no? Doncs, òbviament, estàs més vulnerable a això, no? Ara, fredament, tots podem dir doncs, que tots morirem, no?
Exacte.
Però, clar, una cosa és dir-ho així, ara,
i una altra
fred,
cosa és veure-ho de front.
Exacte, no? Altra cosa és que et donin un diagnòstic en el que saps que igual això s'avança o va més ràpid del que un imaginava,
sí,
no?
Sí. De totes maneres, sempre pots fer, doncs, d'informar i després la persona decideix, està clar. Però sí que és veritat que a vegades... Ja només el fet d'informar fa que l'altra persona es retingui enrere.
Estem a la
i
defensiva.
Posi barrera. Exacte.
És que vivim una mica en una societat a la defensiva amb el tema de la mort. Sí. És allò de, a mi de morir no parlem. No?
Sí,
es treu la conversa i dius, hem de parlar, i algú diu, hem de parlar d'aquests temes, no? Que sembla que estiguis parlant. No ens agrada això, Raquel.
No, per res.
N'hauríem de parlar amb més naturalitat?
Hauríem de parlar-ho. I sí que és veritat que va millorant, eh? O sigui, va millorant i cada vegada es parla més i cada vegada hi ha més malalties que et fan parlar d'aquest tema i tenim documents com aquest que ens ajuden a parlar d'aquest tema, però sí que és veritat que hi ha persones que no...
Que no els agrada.
Que ens hi posa barrera. I, no, clar, i també és lícit, eh? I també s'ha de respectar. Però bueno, potser penses serà més difícil al final el procés. Bueno.
Sí, 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 que al final es tracta, recordem, d'un document on bàsicament el que s'intenta és oferir una eina on la persona pugui decidir i deixar per escrit unes decisions que ha arribat un moment doncs, no hagi de prendre algú altre, traient també pes i responsabilitat així a familiars, assegurant-se que, doncs això, moltes vegades, en la majoria dels casos, no, com el que deies, no, doncs evitar un patiment que un pot considerar innecessari o no, tant fa, és una decisió, el que dèiem, una declaració personal, entenc que es pot modificar, és a dir...
Sí, sempre es pot modificar o revocar les vegades que facin falta.
He canviat d'opinió, dius,
pel que sigui,
no? Un té una decisió, després viu una experiència o veu el que sigui, diu, he canviat d'opinió, no
vull
això.
Es pot modificar o revocar les vegades que siguin necessàries.
I el procés tarda molt de temps, és a dir, des que venen, clar, el tractar-se també d'un procés administratiu i amb una certa burocràcia, no sé, des del moment en què venen, et sol·liciten la informació i tu facilites aquest document perquè se'n vinguin a casa, no sé si és més o menys ràpid això.
Sí, és bastant ràpid, jo sol tenir a la mateixa setmana cita i després es tracta de que em diguin quan ells creuen que tindran el document per poder tenir la cita.
T'ho demanen més dones o més homes?
Més dones. Sí, i ara ho he pensat tal i com m'ho has preguntat, però sí, més dones. I inclús més dones que diuen, el meu home ha dit que ell no vol saber res, sí? Però jo ho vull fer. Sí. Bueno, també és un tema cultural que suposo que anirem canviant amb el temps, o això espero.
Sí, sí, bé, hi ha no, àrees, no, en què les dones tenen com més iniciativa amb, amb aquestes situacions. També ho preguntava perquè tot el tema de les cures es va molt lligat a la dona, no? Al final la dona normalment és la que acaba...
Exacte.
I potser és això, aquesta experiència vital, no? Amb tot el món de les cures, no? Que moltes vegades són les dones les que s'acaben cuidant doncs, de les mares, de les àvies, dels fills, de tot plegat, els que fan com percebre més a prop la realitat, no?
Jo no vull que al meu fill li passi el que em va passar a mi, jo no vull que la meva germana li passi el mateix que em va passar a mi, sí.
Doncs ja ho saben, el document de voluntats anticipades, el DBA, aquesta declaració per expressar les voluntats d'una persona sobre la salut, per si en un futur doncs, pateix, per exemple, una malaltia incapacitant o qualsevol situació incapacitant que li impedeixi fer-ho, pot deixar-ho per escrit abans. Ara ja més fàcil, des de l'abril d'aquest passat 2024, no calen tres testimonis, és una opció, eh? Si volen anar amb un familiar i trobar dos testimonis, veïns, amics, qui sigui, que vagin, els acompanyin a fer aquest document, és una manera. L'altra és anar amb un notari, amb una notaria, que potser hi ha gent que ja ho fa així. Però si no, hi ha l'opció, des de l'abril, el que dèiem, que simplement aquesta figura de testimoni l'exerceixi el seu metge o la seva infermera de confiança, la del CAP, amb qui vostès es visiten habitualment i, per tant, no hagin de fer passar per aquest tràngol, moment, situació, doncs cap familiar, ni cap amic, ni cap altra persona del seu cercle. Si volen, també saben que poden demanar o fer-se acompanyar per dos representants, no? Ho has explicat, Raquel. Això ja és una cosa opcional, és un tema prou ràpid i d'alguna manera treu pes en aquest moment de final de la vida, que és difícil, doncs treu pes les decisions en situacions de molta vulnerabilitat en les que no ens hi volem veure mai i tant de bo no hi ens haguem de veure,
però
sabem que passen. Raquel, un plaer com sempre, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau. Adéu.